Catalunya Ràdio, els dissabtes a primera hora del matí, Mans.
La setmana passada, la consellera de Cultura ens parlava en aquest programa de la finestra d'oportunitat que, per sort o per desgràcia, representa aquesta pandèmia que estem vivint. Bé, és cert que tots els elements estan més que aturats i la crisi sanitària fa replantejar no només si hi ha possibilitats de fer-se, sinó també de com, a partir d'ara, s'han de fer totes aquestes mostres.
L'any passat, amb el decret d'estat d'alarma, un dels primers sectors a caure de les programacions va ser les representacions de les passions, les escèniques, les parroquials i les que es fan al carrer. De totes, només una va salvar una sola actuació, perquè van començar just la programació una setmana abans de l'entrada en vigor del decret d'estat d'alarma.
Enguany, els responsables de les passions han tingut un any per avaluar riscos i prendre mesures. I l'escenari que s'ha dibuixat són representacions molt més breus, de petit format i amb molta incidència a les xarxes.
En parlem al Mans aquest matí amb el president de la Federació Catalana de Passions, en Jordi Carapuig. Jordi, bon dia.
Hola, bon dia, Quim.
Estem a una setmana de la Setmana Santa. Estaríem amb, vaja, en plena efervescència de la temporada de passions, preparant-les, posant-les en escena. Enguany és diferent, evidentment. Venim d'un any que no es va fer absolutament res. Crec que només se'n va poder fer una. I després es va haver d'aturar tot. Com encareu enguany des de la Federació Catalana de Passions aquesta temporada?
D'entrada hem de ser molt clars en que la temporada de passions, des del punt de vista com sempre l'hem conegut, està perduda, no? Des del moment en què no pots treballar ni amb agències de viatges, que fem els packs turístics, ni pots treballar amb col·lectius, però després de que l'any passat Tret Esparreguera, que va fer la primera funció i prou, els altres no van poder fer res, i tenint en compte que vam tenir tota l'ajuda de les administracions, especialment de la cultura de la Generalitat, de la cultura popular, per aguantar el cop totes les passions, enguany havíem de fer ja alguna cosa, preparar la temporada del retorn. Resulta que no pot ser tal retorn i ens hem hagut de reinventar totalment. Fem una temporada de transició, aprofitant per provar coses noves que en condicions normals no se'ns hagués ocorregut i, bueno, i preparant, això sí, amb il·lusió i amb ganes, la temporada 2022, que és el que ha de ser realment el retorn i l'esclat, perquè tenim activitats molt potents l'any 22.
Ara hi entrarem en la temporada 22. En tot cas, aquesta temporada 21 l'heu titulat com una temporada de resistència, ja ara explicaves, no? Com ho han fet les diverses passions a grans trets?
Bueno, tu has de pensar que dins del col·lectiu de les 17 passions n'hi ha, podríem ficar-les en tres blocs. Els que actuen dintre dels teatres, els que actuen dins d'esglésies i llocs així més petits, i els que actuen al carrer barrejat amb la gent. Llavors, dir la normativa que ens hem trobat, que hi ha una sèrie de restriccions en quant a la quantitat d'actors que poden actuar, en quant a que no pots interactuar amb el públic, els que estem dins del teatre, aquest hem adaptat text nou, o sigui, s'ha fet una passió nova, reduïda, amb pocs actors, amb molt menys decorat, amb molt menys moviment de gent, i bueno, una passió en petit format que jo sóc partidari de mantenir-la i quan tornem a fer la passió normal, aquesta no deixar-la perdre, perquè és una passió de que en vez de fer 3 o 4 hores, amb una hora i mitja, és com una obra teatral de la passió molt ben treballada per part dels diferents directes. L'altre grup, els que treballen dins dels que fan representacions dins d'esglésies i llocs petits de petit format, també sempre quan no passen del grup bombolla, que no hi passa cap, poden fer també aquestes petites representacions, però s'ha reduït en quant amb el temps. I els altres, els que actuen barrejats amb el públic, aquests, per desgràcia, no poden fer absolutament res i el que faran seran activitats paral·leles. Han fet gravacions de la seva passió, per les xarxes socials, exposicions, adequada a la normativa, una passió de resistència i una passió per continuar dient som aquí estem, som cultura popular, portem 500 anys que han passat guerres, han passat incendis, han passat la grip espanyola, han passat tot i han resistit i hem ampliat cada vegada en més grups de passió.
Ja va començar a apuntar-se l'any passat, però enguany comencen a aparèixer ja d'una manera més decidida. Són moltes accions a les xarxes. Això sí que és una de les coses que està passant més, fins al punt d'arribar a algunes de les passions a fer una pel·lícula, no?
Sí, enguany. Enguany, la imaginació i la inventiva de la cultura popular és inesgotable. Hi ha passions com la de, crec que és la de la Geltrú, Vilanova de la Geltrú, o la de l'Escala, que fan una pel·lícula del que és la passió. Nosaltres, des de la federació, pel nostre canal de YouTube de la federació, totes les passions que vulguin, durant la Setmana Santa, emetrem diferents passions, encara que siguin d'anys anteriors, no? O gravacions que haguem fet enguany. O sigui que les xarxes socials s'han d'explotar perquè, bueno, han vingut per quedar-se. Si han sigut pioners les passions en moltíssimes coses, doncs han de ser també pioners en la part tècnica, perquè hem de pensar que els primers reguladors de llum que van arribar a la península Ibèrica van entrar a Catalunya per al Liceu de Barcelona i per a la passió d'Ulldecona. Van ser els primers reguladors de llum que van arribar. O sigui, que les passions han sigut capdavanteres amb tecnologia. Pues ara també hem de pegar aquest pas endarrere. Aquesta pandèmia hem de buscar les parts positives. I potser ens ha despertat una mica què ha passat, què hem de fer. I això també ha motivat una mica aquesta reinvenció i aquesta lluita que ara tenim per tirar endavant en pel·lícules, en xarxes socials i en tot el que faci falta.
Doncs nosaltres recomanem a fer un cop d'ull al web de la Federació Catalana de Passions, on hi ha tota la informació, on hi ha totes les representacions en xarxes, en no xarxes, i la possibilitat enguany, fins i tot, doncs, com dèiem, de veure les passions des de casa. Aquesta vegada doncs, es podrà fer. Jordi, ens apuntaves fa un moment que l'any que ve teniu una fita important pel que fa al món de les passions a nivell europeu. Explica'ns una mica què teniu preparat.
Bé, l'any que ve es compleixen 40 anys de la creació de l'Europassió. L'Europassió és una associació de les passions que hi ha arreu d'Europa i va néixer aquí, al país, amb les passions d'Olesa, Esparreguera, Cervera i crec que van ser dos de França. Va néixer l'Europassió, vam començar a buscar passions arreu d'Europa i avui en dia hi ha 16 països d'Europa que fan representacions i, no sé, 80 o 90 passions, són moltes, moltes passions, no? I l'any que ve, Esparreguera, que és on va néixer l'Europassió, es compleixen 40 anys, però l'any que ve tindrem la trobada de totes les passions europees aquí a Esparreguera en un cap de setmana d'una sèrie d'activitats que s'estan preparant i, bueno, i que donarà, ficarà el que és les passions, la cultura popular i tot el nostre al centre a nivell europeu i l'hem de donar, doncs, bueno, molta difusió i reclamar algo que poder des del nostre país no hem sigut prou capaços de mantenir. Ens estan dominant els alemanys i això no pot ser. Ara som 17, a la federació som 17 passions, hi ha 3 o 4 més pendents d'entrar. En fi, tenim prou força com per tornar dins de l'Europassió a agarrar volada i que les passions catalanes estiguin dintre la Junta i que tinguem la veu que hem de tenir dins d'aquesta agrupació.
Està clar que moltes vegades aquestes oportunitats serveixen també per posar-se una mica davant del mirall, no? Quines evolucions han tingut les passions aquí, les representacions de passions a altres llocs? Què ens diferencia de la resta de passions?
A veure, cada passió té la seva peculiaritat perquè totes són diferents. Jo crec que nosaltres aquí al país som una miqueta més arriscats, per dir-ho d'alguna manera, de cara al que sempre s'havia conegut com una passió, no? Que sempre han estat lligades les passions a una representació religiosa, sacra. Jo crec que aquí, a poc a poc, hem anat fent canvis, hem anat adaptant molt les passions al temps. Estem fent passions del segle XXI, és a dir, que tu pots anar a veure perfectament una passió i veuràs una passió, la pots veure des dels ulls d'un creient, des dels ulls d'un que no és creient, però que veu un espectacle teatral molt potent. Ho pots veure des de la vessant històrica, que en definitiva estan contant uns fets històrics i ho pots veure inclús des de, amb els ulls d'avui en dia, perquè no ens hem d'enganyar. El que estem representant damunt l'escenari, que és una persecució a una persona per unes idees que defensava el seu poble, que no volia que els de fora els havien invadit i els prenguessin els seus costums, tradicions, avui en dia, per malauradament, ho estem vivint. És a dir, que és un fet, les passions molt actuals. Hi ha passions molt valentes perquè han buscat molt la feminitat dins de la passió, cosa que abans la dona era pràcticament estar exclosa, era tot una passió masculina que llevat dos personatges eren tot homes. Avui en dia hi ha passions que tenen el 50% d'apòstols i l'altre 50% són apostoleses. S'ha donat molt el paper de la dona, que realment era molt important el paper de la dona si li està ficant tret dintre de les passions. Jo crec que això ens diferencia de les altres passions europees que poden anar-te una miqueta, que jo crec que són bastant més oberts en quant a anar actualitzant les representacions sense perdre mai de vista el que estem representant i aquesta vessant històrica, sense perdre-ho mai de vista, però sí que anant de cara a la modernitat a nivell d'efectes, a nivell de textos I hem de dir que tenim un potencial en quant a direccions, en quant a actors, de tot i sent amateurs, tenim un potencial molt gran i de molta qualitat, capaços de fer uns espectacles. Vamos, que la diferència que hi ha entre els professionals i algunes passions és que les passions no cobrem.
Doncs aquestes són les tres característiques de les passions. L'any que ve ens agradarà poder-ho seguir, aquest congrés, aquesta trobada de passions a nivell europeu, i també conèixer les altres experiències també de les altres cultures. De moment, recordeu, per tant, setmana que ve, Setmana Santa, d'aquest cap de setmana en 8, doncs arriba el Diumenge de Rams, i per tant és moment de passions. I a més, enguany, coses de la vida, es podran seguir des de casa, moltes d'elles, i veure retransmissions en streaming, fins i tot. N'hem pogut parlar amb el president de la Federació Catalana de Passions, en Jordi Carapuig. Jordi, moltíssimes gràcies per atendre'ns, que tingueu una molt bona Setmana Santa i unes bones passions.
Moltes gràcies, Quim, per donar-nos aquesta oportunitat de donar-nos a conèixer.
A vosaltres, moltes gràcies.
Gràcies.
Desperta l'aborigen que portes dins. Mans.
Només per posar alguns exemples, volem repassar què fan algunes d'aquestes passions. Comencem a Cervera. Un muntatge d'escenes sense actors ocuparà diferents punts de la ciutat per Setmana Santa. Aquesta activitat es planteja com a alternativa a la representació d'aquesta obra històrica que suspenen per segon any.
En Xavier Canyavete és el president de l'entitat que l'organitza, de la Passió de Cervera.
Per responsabilitat, la Passió de Cervera no aixecarà el teló. Som una passió de 1477, una passió que ha tingut una continuïtat històrica molt gran. Aquests dos anys d'aturada ens faran agafar amb molta força l'any 2022, perquè sigui un any apoteòsic. La Passió de Cervera és una passió perdurable i ha de perdurar en el temps. Per això ho han de fer possible. I han de fer possible que la passió no sigui menys tinguda, ni sigui rebaixada, ni en qualitat, ni en espectacularitat. Per altra banda, per no deixar la ciutat de Cervera sense cap tipus d'acte que faci referència a la passió, s'està treballant intensament amb una activitat que porti a fora, a l'exterior, la Passió de Cervera, en la que es puguin recórrer diferents escenes de la Passió de Cervera per tota la ciutat. També s'està treballant amb alguna altra activitat que es pugui realitzar amb un petit format de visualització dins del teatre. Estem treballant-ho encara i en breu segurament ja ho podrem exposar públicament i es podrà viure aquest recorregut en el que es podrà viure i sentir mínimament la passió a la ciutat de Cervera. Us esperem l'any 2022 amb una gran temporada.
Ulldecona és una de les passions que es mobilitza pel territori i fa fins i tot sortides cap al País Valencià. Doncs l'entitat organitzadora ha encarregat un nou text i s'ha adaptat buscant noves alternatives com quadres més petits, poca interactuació o bé no compartir ni els vestidors. Jordi Reverter.
La passió d'Ulldecona hem hagut de transformar-nos una miqueta, reduir una mica els personatges, reduir una mica el text, adaptar-nos a les normatives del Procicat i, bueno, reduït una mica la passió, que durarà sobre una hora i mitja, que déu-n'hi-do encara, però, bueno, contents de poder tornar a pujar als escenaris a representar la nostra passió. Estem contents de poder representar la passió d'Ulldecona, igual que animo també els companys de les altres passions a que puguin fer les passions. Què hem fet? Doncs, bueno, hem reduït text, hem reduït personatges, hem adaptat alguns personatges que no tenien aquell text i els hi hem ficat aquell text i, bueno, la qüestió que al final de l'escenari, doncs, crec que enguany serem una cinquantena de persones com a molt. Uns sortiran a unes escenes, uns altres sortiran a unes altres i bé, ens adaptarem al que puguem. Però, bueno, també una altra cosa que també farem enguany, tenim una representació paral·lela a la passió, que es diu El Davallament de la Creu, que és un text que es va trobar als arxius de la diòcesi, que té més de 500 anys i el representem a l'Església del Poble, que és una representació de sis personatges que també fan una interpel·lació a la mort de Jesús. I, bueno, una cosa molt important també que tenim, que enguany no cobrarem entrada. El que farem serà fer taquilla inversa. Així ens estem a la Passió d'Ulldecona. Moltes gràcies.
Hola. Noblesa de Montserrat enguany només 3 representacions i d'una hora i quart de durada. Això sí, es podrà seguir fins i tot en streaming. Pere Quer.
A la Passió d'Olesa de Montserrat, per la temporada 2021, preparem una oferta en 3 formats. En primer lloc, unes representacions presencials al Teatre de la Passió d'Olesa els dies 2, 11 i 18 d'abril, a la tarda, que són unes representacions adaptades a normes i amb totes les mesures de seguretat. Per això seran unes representacions de durada més curta de les que fem habitualment. En aquest any seran d'una hora i un quart, i també amb escenografia i vestuari adaptats, menys intèrprets dels que habitualment posem en escena en aquestes representacions olesanes que tenen 500 anys d'història. Per altra banda, també reproduirem i emetrem en streaming aquestes representacions en directe a través dels canals digitals com una fórmula per poder fer arribar la passió a casa de la gent que no puguin desplaçar-se fins al nostre teatre. Finalment, també preparem unes filmacions, unes càpsules de vídeo amb escenes de la passió que representen moments destacats de la Setmana Santa. En aquest cas, el que fem és fer unes filmacions amb perspectives inèdites de les mateixes escenes que representem en el nostre espectacle habitual, en el tradicional, en el que fem sempre, que d'aquesta manera posem a l'abast de les persones que vulguin seguir-ho una altra forma diferent de veure la passió durant els dies de Setmana Santa.
I Esparreguera també passió de butxaca amb 1 hora i 45 minuts, això sí, apostant per la tecnologia d'una manera molt decidida. La Vicky Albelo és la directora de l'espectacle d'enguany.
Una passió que venim treballant durament des de l'estiu, en quant al que seria dues línies, una és l'espectacle escènicament i l'altra és a nivell normatiu, a nivell del que és factible fer, no? És un espectacle que dura 1 hora 45 sense entreactes i en la qual doncs s'ha adaptat perquè la participació actoral doncs s'ha vist molt reduïda, però tot i així molt pensada perquè l'espectador no trobi a faltar absolutament res. És un any que òbviament hem aprofitat aquest format una mica més petit per posar en pràctica una sèrie de millores, com ha estat tota aquesta nova línia de treball que seria la projecció, el mapping, que és tota aquesta animació del nostre ciclorama, que fins ara era un ciclorama pràcticament pla i actualment, doncs, gràcies a tot el que seria el treball i disseny de projeccions, ha pres molta més vida, molta més profunditat, un nou llenguatge i alhora doncs, un component que ajuda molt a millorar tot el que seria el sentit estètic de l'espectacle. Tot això tenint en compte que, clar, hem fet un espectacle més curt, però no per això menys intens, sinó al contrari, doncs hem apretat en la part que seria més dura de l'espectacle i alhora també més estètica, conjuntament amb la música d'en Josep Borràs. I aquesta música doncs, es fa en directe, amb una versió de la nostra orquestra més reduïda, més de cambra, un format més petit, però continua sent orquestra i cor, en viu i en directe. Seran moltes les novetats, per nosaltres és un repte encarar, però també ha estat un repte d'imaginació, de creativitat, de no perdre mai la il·lusió per tirar endavant el nostre espectacle, del qual estem superorgullosos.
A més de tot plegat, hi ha representacions que han fet una aposta per les xarxes i fins i tot per enregistrar un curtmetratge per no deixar sense activitat l'entitat, exposicions i molta recuperació. També tenen el seu paper i el seu pes aquests dies.
Pel que fa a altres celebracions de Setmana Santa que s'han vist afectades, el Via Crucis de Sant Hilari de Sacalm o bé Verges s'han anul·lat.